Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Uns veïns comencen la campanya d'estima per la destinació hashtag orgullosos de Lloret. Amb l'etiqueta Orgullosos de Lloret, l'Hotel Acàcies ha decidit engegar una campanya per evidenciar l'estima que sent per la destinació i demana als altres establiments que s'hi sumin. L'Hotel Acàcies ha fet difusió de la campanya a través de les xarxes socials i només fa que rebre inputs positius per part d'altres establiments de l'Ajuntament i de veïns. En una estona entrevistarem Enric Dotres, propietari de l'Hotel Acàcies i president del Gremi d'Hostaleria de Lloret. Li preguntarem el perquè de la campanya, d'aquest hashtag en concret, i què demana la resta de ciutadania. Avui és dimarts 16 d'agost. Tornem amb el Bon Dia, Bona Hora després d'un cap de setmana llarg de 3 dies i també després d'uns dies de vacances, una servidora i també en Josep, a qui saludem. Molt bon dia. Què més tractarem avui?
Bon dia, Maria. Doncs amb el regidor d'Esports, Joan Bernat, sabrem al detall com va anar la Lloret Night Trail del passat dissabte i l'oferta esportiva del curs 2016-2017. Ja es pot consultar al web de l'Ajuntament. A la segona part del programa entrevistarem Laura Rubio sobre l'espectacle Contes mullats, salats i esquitxats. Tres històries amb l'aigua com a tema de fons. La companyia Alma i la Mar de Contes els explicarà utilitzant suports diversos com música i titelles. Serà el dia 19 d'agost a la biblioteca. I per acabar donarem consells per fer dieta digital aquest estiu, que consisteix en desconnectar dels dispositius mòbils, encara que sigui per unes hores, per fer unes vacances de debò, de veritat. És una proposta del Departament de Salut de la Generalitat.
I a més, també tenim a punt la previsió del temps, els titulars més destacats del dia i el repàs dels diaris. Tot plegat al Bon Dia, Bona Hora, a la producció Rosa Giral i posant-hi veu Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
Ara passant gairebé 3 minuts de les 8 del matí, donem pas a Miquel Bernis perquè ens faci arribar tots els detalls de la previsió del temps. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem aquest dimarts amb un ambient cada cop més càlid, ara mateix 22 graus a Lloret de Mar, amb una humitat que ronda entre el 70 i el 80%. Avui el dia comença amb el cel una mica més tèrbol, tant per presència de núvols prims com també per la pols del Sàhara, que va arribant conjuntament amb aquesta massa d'aire més càlid que ens comença ja a visitar en aquestes darreres hores. Avui farem un dia de cel més variable i mig ennuvolat. Les estones de sol es combinaran amb els intervals de núvols que poden arribar a ser fins i tot espessos en algun moment, però tot i així no deixaran precipitacions. Sí que hi haurà tempestes en sectors del Pirineu i Prepirineu, punts fins i tot de la Catalunya central, però molt difícilment aquests ruixats ens arribaran a la selva marítima. Demà hi ha algunes possibilitats més que això passi, sobretot a última hora algun ruixat podria acabar afectant també zones pròximes a la costa, però serien ruixats bastant aïllats a la selva. Els esperem més importants en sectors molt més interiors i sobretot, com dèiem, també en àmbits de muntanya. A partir de dijous la inestabilitat anirà de baixa, esperem un temps més assolellat de cara a divendres i al cap de setmana, fins i tot amb menys ruixats també en sectors de muntanya. Pel que fa a les temperatures, més calor aquests pròxims dies, no esperem una pujada brusca, però sí que sobretot les temperatures nocturnes seran una mica més altes aquests dies vinents, a més amb més xafogó, i per tant tornarem a una sensació de ple estiu i d'incomoditat més elevada que no pas la dels últims dies i sobretot la de les últimes nits. En tot cas, seria a partir de divendres i al cap de setmana més aviat que les termòmetres tornarien a baixar i l'ambient es faria una mica més fresc. Per tant, panorama de més xafogó i de més tempestes, tot i que pràcticament no ens afectin al voltant de la selva marítima al llarg d'aquests pròxims dies.
Vuit i cinc del matí, repassem els titulars més destacats del dia. El Partit Popular debat si accepta les mesures anticorrupció exigides per Ciutadans.
Gairebé tothom dona per fet que els populars acceptaran les condicions d'Albert Rivera a canvi del sí a la investidura de Rajoy, però un dels principals obstacles és encara el compromís d'eliminar els casos de corrupció al partit. Esperanza Aguirre s'ha pronunciat aquest dilluns a favor d'acceptar les mesures exigides per Ciutadans.
L'Associació de Municipis per la Independència proposa una consulta simultània perquè les grans ciutats s'hi adhereixin.
Segons la presidenta de l'entitat, Neus Lloberes, les alcaldesses de Barcelona i Badalona estarien d'acord a fer-la el mateix dia i ara volen proposar-ho a Sabadell i altres ciutats. L'entitat sobiranista té prop de 800 municipis adherits, però només una de les quatre capitals catalanes n'és membre, Girona.
Ha amenaçat l'alcalde de Terrassa pel canvi de nom d'un carrer.
Jordi Ballart denuncia que ha rebut amenaces i insults a través de Facebook perquè l'Ajuntament ha tret el nom d'un carrer a Salvador Gros, un voluntari de la divisió azul.
En economia, el Bundesbank proposa elevar als 69 anys l'edat de jubilació a Alemanya l'any 2060.
El Bundesbank alerta que el sistema actual no és sostenible a causa de l'augment progressiu de l'esperança de vida i la caiguda de la taxa de natalitat. Tot i així, per ara, el govern alemany ha descartat aquesta opció i aposta per mantenir l'edat de jubilació de 67 anys.
En societat, uns 200 veïns han tallat l'N2, la Nacional 2, per reclamar la millora dels accessos a quatre pobles de l'Empordà: Borrassà, Garrigàs, Pontós i Palau de Santa Eulàlia.
Els treballs a les interseccions de Garrigàs i Pontós es van iniciar abans de les eleccions generals del desembre, però fa més de mig any que estan parats. Per al diumenge 28 d'agost hi ha convocada una nova protesta.
Un mort i 5 ferits en un accident a l'L310 entre Torrefeta i Florejacs.
La víctima és un home de 32 anys, mentre que una dona, també de 32 anys, ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Tres vehicles s'han vist implicats en el sinistre, que ha provocat retencions de 8 quilòmetres.
Dos vianants moren en 9 barris embestits per un cotxe que ha perdut el control després d'un xoc.
Arran d'una col·lisió entre dos vehicles al passeig de Vall d'Aura, un dels conductors ha perdut el control i ha embestit una dona de 72 anys i un home de 62. Els dos conductors han resultat ferits lleus.
També és notícia que la Universitat de Barcelona es manté entre les 200 millors del món per tercer any consecutiu.
Per la seva banda, la Universitat Autònoma i la Pompeu Fabra entren a la classificació de les 300 millors, segons el Times Higher Education. L'anomenat rànquing de Xangai 2016 l'encapçala per 14è any consecutiu la Universitat de Harvard.
Dos guàrdies civils imputats per desestimar la declaració d'una dona que va ser assassinada pel marit.
La dona va anar a la caserna i va explicar que tenia por del marit, però els agents no van activar el protocol per violència masclista. Finalment, la dona va marxar sense denunciar i sense protecció. L'endemà al matí, la seva parella va matar-la ganivetades i es va entregar.
Impulsen una petició per crear una emoticona del porró a WhatsApp.
La colla dels Blaus de Granollers han engegat una recollida de signatures a change.org que ja han firmat més de 700 persones a pocs dies de la festa major de la capital del Vallès Oriental.
En l'àmbit cultural, destaquem que els castellers de Vilafranca descarreguen a la Bisbal del Penedès el primer 3 de 8 aixecat per sota de la seva història.
Els Verds també han descarregat el primer 3 de 9 amb folre i l'agulla, mentre que la Vella ha fet el mateix amb el 4 amb el Pilar i ha carregat el 5 de 9 en folre. Per tant, la Bisbal ha viscut aquest dilluns 4 castells inèdits a la seva plaça.
Una vintena de places i carrers participen al concurs de guarnicions de les Festes de Gràcia.
La celebració, una de les més concorregudes de Catalunya, té lloc aquesta setmana i l'Ajuntament recomana als ciutadans que utilitzin el transport públic per arribar-hi.
En esports, el Barça ja negocia amb el València el fitxatge de Diego Alves.
El club blaugrana dona per fet a la marxa de Claudio Bravo al Manchester City després de la Supercopa d'Espanya i el fitxatge d'Alves centraria en la mateixa operació de Paco Alcácer.
La selecció espanyola de waterpolo femení cau contra Rússia 10-12 i no podrà lluitar per les medalles als Jocs de Rio.
L'equip de Miki Oka, actual subcampió olímpic a Londres, s'ha estavellat contra la defensa russa i ha quedat fora de les semifinals.
I tampoc no podrà lluitar per cap medalla la selecció espanyola femenina d'hoquei herba després de la derrota contra la Gran Bretanya per 1-3.
Les espanyoles han caigut eliminades davant les actuals campiones d'Europa, que han estat molt superiors en els tres primers partits.
I amb aquest titular ens hem situat a les 8:10.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa que es torna a obrir el termini de presentació d'instàncies per cobrir una plaça d'enginyer d'obra pública fins al 16 d'agost. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es podran presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, OIAC.
¿Quieres parecer más joven y dejar de tener aspecto de cansancio? Puedes conseguirlo rápidamente con la técnica que triunfa en todo el mundo. El lifting líquido. Es aplicable tanto a mujeres como en hombres. Y tiene unos resultados naturales y rápidos. Consiste en novedosas técnicas que nuestras manos expertas te proporcionarán un aspecto rejuvenecido y libre de imperfecciones, logrando recuperar el óvalo facial y luciendo una piel radiante. Todo sin abandonar tus actividades diarias. Sigue siendo tú, pero renuévate en tiempo récord para disfrutar de una piel impecable y un aspecto más fresco. Solicita tu visita informativa gratuita en Clínica Fanals, 972-36-43-28. Estamos en Avinguda Vila d'Ablanes 162 Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
I aquest estiu torna el FITAC, el Festival de Teatre Amateur de Girona. Porta el FITAC i el teatre de nou. Aquest estiu refresca't amb el millor teatre amateur del món. Del 23 al 27 d'agost a Girona i a 12 municipis més. Fes un glob de teatre, fes un glob de FITAC, amb el suport de la Diputació de Girona. Més informació a www.fitac.cat.
Des del 1953, a la platja de Fanals, hi ha un racó al recés del vent on sempre hi toca el sol. Al restaurant Planiol hi trobareu tant de dia com de nit una carta mediterrània i un excel·lent menú de migdia. Us esperem amb la família i els amics. Fàcil aparcament. Restaurant Planiol, a la platja de Fanals. Obert tot l'any. Telèfon 972 36 93 42.
Un cafè, una infusió o un refresc, un entrepà, un crep o un pastís, els millors productes de fleca i cafeteria a P de Pa. Un espai creat per a tu, a P de Pa, com a casa. P de Pa. Ens trobareu a la Rambla de Romà Bernès 8, a l'Avinguda de Vidreres 6 i el Rieral, a l'Avinguda de Josep Pla i Casadevall 12.
Ja saps que els cuiners de renom acostumen a comprar els seus productes als mercats municipals. Ho fan perquè troben els aliments frescos del dia, per la varietat, la qualitat i pel tracte personalitzat. Doncs bé, el Mercat Municipal us ofereix tot això en ple centre de Lloret. I si us cal agafar el cotxe, us facilitem l'aparcament al soterrani del mercat. Mercat Municipal de Lloret de Mar, el de tota la vida.
Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Departament de Medi Ambient de Lloret de Mar.
Els amics de la música de Lloret et conviden al cicle Concerts d'estiu a la parròquia.
Aquest dimecres 17 d'agost, a les 10 del vespre, nit de poesia. Rapsodes, Eduard Soler, Esteve Martí i Conxa Alférez. El violí, Manel Alzina.
Al final de cada actuació, compartireu una copa de cava amb els artistes. Concerts a benefici de la restauració de l'orgue. Pots fer-te soci o apadrinar un dels 1.400 tubs a partir de 30 euros i en una sola aportació. Informa't al despatx de la parròquia. Cicle de concerts a la parròquia. Els amics de la música de Lloret, us hi esperem.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora. Bon Dia, Bona Hora.
Un quart de nou, molt bon dia a tothom. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts 16 d'agost, en què comencem parlant d'una notícia que evidentment afecta Lloret, i és que amb el hashtag Orgullosos de Lloret, l'Hotel Acàcies ha decidit engegar una campanya per evidenciar l'estima que sent per la destinació i demana als altres establiments que s'hi sumin.
L'Hotel Acàcies ha fet difusió de la campanya a través de les xarxes socials i només fa que rebre inputs positius de part d'altres establiments, de l'Ajuntament i de veïns.
El propietari de l'Hotel Acàcies i president del Gremi d'Hostaleria és Enric Dotres. El tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com neix aquesta campanya, Orgullosos de Lloret?
Bé, aquesta campanya jo crec que neix, és algo que tots en moltes ocasions sentim a dintre i que no sabíem com exterioritzar-ho i com expressar-ho. I és cada vegada que veiem missatges negatius que parlen malament sobre Lloret o donen males impressions sobre Lloret, i que realment en cada ocasió d'aquestes ens sentim ferits, i molt ferits, i no sabíem bé com expressar-ho, i al final, parlant amb l'equip i sobretot amb el nostre cap comercial, allò que, una idea que ell va donar va ser: podríem fer això, i que la gent s'hi vagi sumant i pujar entre tots una mica l'orgull, perquè realment a Lloret li devem tot i estem molt orgullosos de ser de Lloret.
Quins beneficis pot aportar a fer això, donar a veure a la gent que els veïns estan orgullosos de Lloret?
Crec que el benefici més important és el que tots ens sentim, exterioritzem i manifestem realment l'orgullosos que estem, i que ens pugi l'autoestima a tots. A vegades sembla que parles amb gent i que quasi fa cosa dir que és de Lloret, perquè llavors t'atreuen, que aquells problemes, aquells altres, aquells sorolls, hi han coses per arreglar, sí, però fem moltes coses bé també i millor.
En tot cas, s'adreça als ciutadans mateixos o la intenció és que arribi a gent de fora?
Bé, la intenció és que arribi a tot arreu on te pugui arribar, i com més lluny puguem arribar millor. Tan sols pel sentiment de que Lloret som una gran població i que fa molts anys i estem treballant molt fortament en millorar contínuament, en augmentar les nostres qualitats, en augmentar les nostres temporades, en que els nostres turistes se sentin contents, que vulguin tornar, i que sigui una població on es pugui viure amb una qualitat de vida important i els nostres turistes també la disfrutin d'una manera totalment important i tinguin ganes de tornar-hi.
I demanen que la resta d'establiments del municipi també s'hi sumin.
Bé, ens agradaria que quan més, tant siguin establiments com persones, com empreses petites, tota mena d'empreses, quants més ens hi sumem, més força tindrà la campanya i més sentiment d'orgull tindrem entre tots, i jo crec que al final més ens pujarà l'autoestima a tots.
Uh-huh. Doncs fer una crida a la població perquè s'assumi en aquesta campanya. A les xarxes socials, recordem, amb l'etiqueta Orgullosos de Lloret, la idea és que s'hi pengin imatges boniques del municipi, frases, que és el que es busca?
És lliure, només faltaria que cadascú amb aquest hashtag expressi amb aquella imatge, aquella fotografia, aquella frase, allò que senti en aquell moment i que desitgi, sempre, ja dic, per millorar entre tots.
Uh-huh. Doncs queda dit que tothom que hi estigui interessat s'assumi a la campanya. De moment la resposta ha estat positiva.
Bé, de moment està molt positiva, s'ha arribat a abarcar més de 3.000 persones, i esperem que, bueno, també som conscients de que són unes dates on tots, gràcies a Déu, tenim molta feina i a vegades, doncs, bueno, falta el temps de fer això, i per aquest motiu potser de tant en tant farem un recordatori, perquè ja dic, som conscients, i amb la gent que hem parlat fins ara i les felicitacions que hem rebut, de que això és molt necessari potenciar-ho i que vagi en augment.
Doncs Enric Dotres, propietari de l'Hotel Acàcies i president del Gremi d'Hostaleria, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí al Bon Dia, Bona Hora un dia més, i esperem que vagi molt i molt bé aquesta campanya Orgullosos de Lloret. Molt bon dia.
Moltes gràcies, molt bon dia a tothom i bona temporada el que queda. Gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Jardins de Santa Clotilde, espai singular públic de Lloret de Mar. Jardins noucentistes, impressionants vistes sobre el mar, camins, terrasses, estàtues, petites fonts.
Els Jardins de Santa Clotilde són visitables tots els dies de dilluns a diumenge, amb horari de les 10 del matí a les 8 de la tarda. L'última admissió és a les 7 de la tarda.
Jardins de Santa Clotilde, espai singular públic de Lloret de Mar.
Estàs connectat? Lloret Smart és la nova aplicació per a dispositius mòbils on trobaràs tota la informació que més t'interessa. I pots consultar, entre altres coses, l'agenda d'activitats, esdeveniments, avisos, les associacions de Lloret, els telèfons d'interès, les notícies, equipaments de salut, esports, medi ambient, el puntet, les xarxes d'aparcaments i transport urbà. I també, ben aviat, comerç i restauració. Lloret Smart està disponible per a tots els dispositius d'Android i d'Apple. Estigues connectat amb la nova app Lloret Smart.
Bon dia, bona hora. A novaradiolloret.cat.
Dissabte passat es va dur a terme la primera Lloret Night Trail. Es tracta d'una cursa de muntanya nocturna en què el principal al·licient ha estat córrer de nit per boscos i corriols, però també per la sorra i camins de ronda.
Ara mateix valorarem la iniciativa amb el regidor d'Esports, amb Joan Bernat. També volem comentar l'oferta esportiva per al curs 2016-2017 que ja es pot consultar al web de l'Ajuntament.
Hi ha tota la informació sobre les escoles i cursos municipals i també s'hi pot trobar l'oferta de les entitats privades que es dediquen a l'esport. A 8 minuts per 9:15, saludem el regidor d'Esports, Joan Bernat. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, dèiem que volíem valorar la primera edició de la Lloret Night Trail. Com va anar?
Bueno, jo crec que va anar molt bé, sobretot perquè ho vaig poder veure des de dintre i perquè la resposta ha sigut molt bona, no només de participants. Jo crec que en una primera edició tenim en compte això, que el número de gent... Nosaltres a les primeres valoracions pensàvem que hi hauria unes 300 persones, que ja creiem que era una bona xifra, doncs al final hem arribat a 500. I bé, quan fas una cursa en unes dates en què hi havia molta gent a Lloret de Mar, el que vols és que tot surti bé, sobretot en una prova atlètica que passa a la muntanya, que no hi hagi cap incident, que faci bon temps, i crec que les condicions es van donar... Jo crec que amb un nivell de satisfacció molt alt. Amb tota la gent que vaig parlar, van parlar diverses persones, doncs estaven molt contents, tant la gent d'aquí, que molts ja coneixien els corriols o aquells camins, o fins i tot el recorregut l'havien fet havien fet dies abans o ja estaven acostumats a fer-lo. La gent que ve de fora crec que va quedar sorpresa, doncs això, no? Pensar l'estereotip de Lloret de Mar, que sempre penses més en la platja, no? Pues que hi ha muntanyes, que ja es pot fer una trail... I la veritat que estem molt, molt i molt contents i preparant la segona edició ja.
Ja, per tant, ens confirma que hi haurà segona edició, eh?
Sí, sí, sí. Nosaltres ja quan vam pensar l'esdeveniment, vam pensar en fer una cosa gran. No volíem fer-ho a ple estiu. Jo crec que això és la diferència amb altres anys o fins i tot amb altres curses esportives o amb altres esdeveniments. Els fèiem... sobretot en aquesta època de setembre-maig, molts a la primavera o si no a la primera època de l'any, que és també quan la gent té més disponibilitat o la gent no està com més abocat a fer aquest tipus d'esdeveniments. I aquest el vam plantejar precisament aquí, no serà l'únic que es faci. Es va fer el mes de juny, es va fer el Campionat de Catalunya de Voleibol Platja. Ara s'ha fet aquest esdeveniment de la Night Trail i també tenim ganes de fer, i segurament a finals de setembre, i espero en breu poder-ho presentar, una cursa d'aigües obertes a Lloret de Mar. Aigües obertes vull dir una cursa de 5-6 quilòmetres que vagi de Canyelles fins a Santa Cristina i que ensenyi tant els d'aquí com els de fora, el nostre litoral, que es pot veure d'una manera relaxada, bueno, aquells que han entrenat, però sí nedant, i són aquestes proves outdoor que ensenyen un altre tipus de Lloret i que segurament coses que no es coneixen tant i que atrauran gent i també ens donen el que sempre diem aquest turisme esportiu, doncs una mica més, no? Adhereixen a la marca més coses que no només turisme d'oci o altres tipus de turisme.
Perquè de les 500 persones que van participar a la Night Trail, més o menys, quanta gent podria ser de fora?
Ostres,
idea, no?
Això també no tinc aquí les dades. Però bé, jo clar, percebo que hi va haver-hi una miqueta gent de tot. Molta era d'aquí, sí que és veritat. Però bueno, quan parlem d'aquí també parlem del radi, no? De Lloret, Tossa, Blanes, Vidreres, Santa Coloma, però vaig veure gent de Barcelona, vaig veure també algun estranger, vaig veure gent que està basat a córrer curses, com el Xavi Marina, per exemple, que és de Blanes i que encara que estava lesionat va córrer, o bueno, atletes importants com el que va guanyar la de 16, que havia guanyat la Trail de Barcelona, el segon participant que ara, el segon que va quedar de la 16, que era campió, em sembla, d'Europa de duatló cross. Bé, hi havia l'Edgar Sunquis, hi havia la Ia Vidal, que va fer segona noia. Crec que hi havia una miqueta de tot. Sí que és veritat, això, una primera edició, esperes la gent d'aquí. Jo crec que amb el ressò que ha tingut, esperem que les properes edicions vingui més gent. No ens interessa, jo crec que tampoc hem d'anar a buscar una cursa que sigui multitudinària, que aquí posem 2 o 3 mil persones a la muntanya, no tindria molt sentit, però sí que cada cop pugi a nivell de, bueno, de visibilitat, que cada cop es conegui més i que la gent aprofiti aquell dia, doncs, per conèixer Lloret de Mar. Sí que és veritat que si tinc que dir alguna cosa a la cursa, potser no serà en aquest cap de setmana que hi ha tantíssima gent, que eres el 13 d'agost, que tot ha sortit perfecte, que no té per què canviar-ho, però potser sí que ens pensaríem en fer-ho potser a finals d'agost o a principi. Això ja, de cara amb els organitzadors, ho valorarem per la propera Night Trail.
Doncs en tot cas ja veurem com va. També va haver-hi certa polèmica prèviament a la cursa amb un vídeo de promoció. Què és el que va passar?
Jo crec que és una anècdota, però al final és el tema de les xarxes o de la repercussió que li vulgui donar. Nosaltres, els organitzadors de WeFeel, una empresa que fa curses de trail, i de fet nosaltres som una de les tres proves d'aquestes trail sèries que es fan. I ells van fer la promoció, van fer els cartells, de fet hi havia també un vídeo en què es presentava la cursa, i van creure oportú i van publicar un vídeo en caràcter de tot humor, que crec que la finalitat podia ser bona. Crec que no era atacar, però sí que feia servir molts d'aquells estereotips de Lloret de Mar, doncs, que ara no ens interessa, o que estan aquella mateixa setmana o la setmana anterior n'havíem estat parlant massa. I la veritat, home, era una mica desafortunat, l'execució tampoc havia acabat estat bé, i més enllà de que t'agradés més o menys, potser sí que no era l'adequat. El que tenia que ser una anècdota, al final les xarxes no ho fan i acaba sent notícia. Curiosament, i jo que he estat d'una manera, bueno, potser representant o l'iniciador d'aquesta cursa, volíem generar totalment el contrari, sinó que una setmana que normalment els mitjans de comunicació, que alguns mitjans de comunicació, a que les redaccions no tenen notícies, aprofiten sempre per publicar alguna cosa de Lloret. Doncs home, que crec que només és una part de tot el turisme o de tot el que es fa. Com dic, volíem treure això de la Night Trail. Desgraciadament va ser la notícia aquesta del vídeo. No ho sé si van ser unes hores, però jo crec que tenia 100 visualitzacions el vídeo. Bueno, un vídeo que té 100 visualitzacions va ser un tros de la portada del diari de Girona, llavors es va fer una notícia, i més enllà de l'anècdota, jo crec que queda en això. Una polèmica, que sí, que el vídeo podia ser desafortunat, però que al final jo crec que a vegades traiem les coses de mare. I crec que és en unes dates molt complicades, i segons quines coses, doncs no hi ha espai per l'ironia, va caure en mal lloc. Es va treure, després encara algú més el va tornar a publicar, però jo vull deixar-ho més a l'anècdota. Sí que segurament com a últim responsable, o com la persona que hauria d'haver fiscalitzat aquest vídeo, que evidentment no podem fiscalitzar tot, i més quan algú publica, com és WeFeel, no publica segons els mitjans de l'Ajuntament, sinó que ho fa des de la seva web privada, i que l'envia, i com ja dic, tenia 100 visualitzacions i anava amb un target de corredors. Demano disculpes si a algú li pot haver ofès aquest vídeo, però entenc que no, i que queda en això i ja està. I bueno, el que em sap greu al final és que la setmana passada vam ser notícia per aquest vídeo, i avui no publicant, doncs, o bueno, sí, en aquest cas vosaltres ens entrevisteu per com ha anat, però jo m'hagués agradat més doncs, ser notícia avui i explicar que ha sigut un èxit i que tot ha anat perfecte.
En tot cas, això volia preguntar-li, perquè Wifil va ser la responsable d'aquest vídeo, però a banda d'aquest afer, s'han vist bones valoracions a través de les xarxes socials per part dels participants de la cursa, dient que estava molt ben organitzada. Des de l'Ajuntament entenem que es comparteix aquesta opinió.
Sí, sí, és el primer que vam fer, bueno, que vaig fer jo arribar, bueno, després de recuperar-me i prendre una mica d'aigua, vaig felicitar els organitzadors. És molt difícil el que va passar. Difícil no, però necessiten coordinar moltes coses. I no només l'empresa organitzadora, al final aquí hi havia molts mitjans, hi havia la policia, hi havia la Protecció Civil, l'ADF, el Departament d'Esports de l'Ajuntament i a la brigada, moltíssima gent. I com ja dic, un 13 d'agost. Tinc la sensació de que va anar molt bé, però clar, això una mica lleig que ho digui jo, però sí que a les xarxes va haver-hi bona resposta, va rebre bastants missatges de suport. No sé si perquè abans hi havia hagut la polèmica del vídeo, però a part d'això, per dir-me que la cosa havia anat molt bé, que la gent quedava molt sorpresa i que ostres, que en volien més, que en tenien ganes de més, i això m'anima perquè al final un fals esdeveniments per la gent d'aquell Lloret, i també perquè hi hagi un bon ressò mediàtic. Quan veus tu a les xarxes tota la gent doncs, que publica les fotos, que t'explica com de xulo era Calabanys, o com van fer el tros de les escales, o com van anar per Sant Pere del Bosc, crec que al final parla bé de Lloret. I home, i més enllà de que jo estiguem satisfets, crec ja que de per si és un èxit fer una cursa d'aquestes, perquè el paisatge el tens. I la gent ve a Lloret de Mar i ve moltíssima gent. Avui llegeixo, per exemple, que som els segons en ingrés de tassa turística. Aquí ve moltíssima gent. I ve per això, ve pel nostre paisatge. Fer-ho corrent és viure-ho d'una altra manera, i per la gent que no hagi fet un trail de nit també té una espècie de màgia el fet de fer-ho al bosc, no? de fer-ho això, has de córrer però tampoc pots anar a un ritme molt bèstia, i crec que l'any que ve aquells que no han participat, de ressò de les xarxes i del que els hauran explicat els seus amics o companys, tindrem una cursa molt més popular, que hi haurà molta més gent o molta més demanda.
Doncs esperem que així sigui, que vagi creixent la Lloret Night Trail. Ho veurem de cara a l'any que ve, totes les novetats, canvis que hi pugui haver.
El vídeo. No.
Un vídeo diferent, segurament. Bueno. I en tot cas, deixem de banda aquest tema i dèiem que també volíem parlar de l'oferta esportiva pel proper curs, el 2016-2017. Com es presenta?
Bé, es presenta, la veritat, com cada any. Moltes novetats no hi ha algunes ampliacions de cursos o d'edats, com és en el cas de l'atletisme. També hi ha algun canvi d'ubicació, en aquest cas el manteniment d'adults, que l'integrem a la piscina. La piscina, com bé doncs, ja m'he informat en aquests moments, i n'hem parlat bastant també, és municipal en aquests moments, i bueno, integrem alguns dels cursos a dintre, i l'oferta doncs, és la de sempre de l'atletisme, que crec que per nosaltres és important, com no, per més parlant ara com ho fèiem de la trail, i que s'amplien els cursos. Em sembla que hi ha un curs d'iniciació de 6 i 7 anys, més encarat amb jocs pels nanos, i després també hi ha un grup més de 8 a 11 i un altre per gent més gran. Intentant això, doncs, crec que l'atletisme és un esport que ho té tot, que necessites, bueno, sobretot aquí a Lloret de Mar, que podem disfrutar d'unes pistes d'atletisme i d'un entorn immillorable, i creiem que apostem, i sempre des de la regidoria d'esports s'ha apostat com aquell esport doncs, important per nosaltres, i que fomenta més enllà de la pràctica esportiva un altre tipus de valors que no pot ser en un altre, que és més competitiu. També en la natació, el manteniment, la marxa nòrdica, el ioga, bé, crec que són una miqueta els que ja tenen un històric, a part d'això, de l'oferta que presenten les AMPAs i tots els clubs esportius que fan que aquest llibret cada cop sigui més gran.
I aquest llibret amb tanta informació, com es pot consultar?
Es pot consultar a través de la web, i es pot fer a través de la web de l'Ajuntament, i dintre de poc doncs, físicament ja es tindrà. De fet, també si esteu l'any que ve es pot saber una miqueta doncs, per on aniran, per perquè bàsicament és també molt semblant a l'anterior, sobretot el que fa als cursos municipals. Es pot consultar a través de la web i dintre de poc ja es podran fer les inscripcions.
Unes inscripcions que on s'han de fer?
Es poden fer a través de web, és a dir, online, amb el certificat digital, i també doncs, presencialment a l'OIH. Els cursos sèniors són el 19 i 20 de setembre i 21, i els cursos d'adults el 22 i el 23 de setembre, i els de nens 26, 27 i 28. Hi ha molta demanda, aquells dies són dies doncs, que la gent es vol apuntar, demanem paciència, i bé, que tota la gent ja vagi fent una selecció d'allò que, d'allò que vol fer, si vol mantenir el que feia l'any passat, i home, jo animaria a tota la gent, ja dic sempre com a regidor d'esports, que aquí l'indicador serà la pràctica esportiva, més que el turisme, que ho és, no? Que cada cop tenim més turisme esportiu, la pràctica esportiva municipal. Crec que tenim molts de clubs, precisament aquest ara d'aquí unes estones doncs tenim reunions amb clubs de, pels camps de futbol per mirar de com repartir-ho, i sempre és difícil ajustar totes les hores que hi ha als pavellons. Intentem fer-ho amb l'equitat màxima possible, que sigui d'una forma repartida i que respectant els horaris que, de tots els clubs. I bueno, crec que aquest llibret és un reflexe de tots els esforços que fa l'Ajuntament, però que també fan tots aquells entrenadors, molts de clubs que ho fan d'una forma desinteressada i que, home, ajuden a formar atletes, però també persones, i aquí, d'aquí els vull agrair la tasca que fan, perquè aquest llibret és compartit, com ja dic, no només és de l'Ajuntament, sinó també d'aquests clubs que són molts a Lloret.
Potser li sembla una pregunta òbvia, però per què des de l'Ajuntament es fomenta la pràctica esportiva? O per què és important fer-ho cada any?
Jo, a veure, no sé, crec que és molt important. A vegades faig, i suposo que algú pot mirar en el seu entorn, dels amics que té, segurament són aquells amb els que ha fet esport. No només, ni en això, crec que ho és tot. Tots aquells que són esports d'equip, aquelles coses que signifiquen un esforç, intentar superar-se cada dia, que són coses de disciplina, que normalment costen, doncs fomenten, et creen com a persona. I més enllà dels encerts i de l'excel·lència, perquè la veritat és que Lloret de Mar treu atletes molt excel·lents i gent que té una representació molt important més enllà d'aquí Lloret de Mar, n'hi han de segons, ja gent que queda tercera, ja fins i tot gent que no guanyarà res, però al final guanya o perd un partit, però s'aixeca, torna l'endemà, torna a entrenar, i sobretot en els esports d'equip hi ha el companyerisme, el fet d'ajudar l'altre, crec que et forma com a persona. Nosaltres és la nostra feina, doncs, fer facilitar-li la feina als clubs, i com deies, és una obvietat. Nosaltres tenim que estar intentant que la gent faci esport a Lloret, i la millor manera és ajudant els clubs, i ho fem d'aquesta manera.
Doncs esperem que hi hagi molta gent que practiqui esport el proper curs 2016-2017. Ja hi ha la informació, d'aquí poc també físicament, i en breu les inscripcions. Joan Bernat, regidor d'Esports, moltes gràcies per passar per la ràdio un dia més, i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Per estar ben informat, escolta Bon Dia, Bona Hora. Nova Ràdio Lloret. La previsió meteorològica.
Dos quarts i mig de nou, recuperem la informació del temps amb en Miquel Bernis. Molt bon dia.
Bon dia, Maria. Avui es farem un dia de cel més variable i mig ennuvolat. Les estones de sol es combinaran amb els intervals de núvols, que poden arribar a ser fins i tot espessos en algun moment, però tot i així no deixaran precipitacions. Sí que hi haurà tempestes en sectors del Pirineu i Prepirineu, punts fins i tot de la Catalunya central, però molt difícilment aquests ruixats ens arribaran a la selva marítima. Demà hi ha algunes possibilitats més que això passi, sobretot a última hora algun ruixat podria acabar afectant també zones pròximes a la costa, però serien ruixats bastant aïllats a la selva. Els esperem més importants en sectors molt més interiors i sobretot, com dèiem, també en àmbits de muntanya. A partir de dijous la inestabilitat anirà de baixa, esperem un temps més assolellat de cara a divendres i al cap de setmana, fins i tot amb menys ruixats també en sectors de muntanya. Pel que fa a les temperatures, més calor aquests pròxims dies, No esperem una pujada brusca, però sí que sobretot les temperatures nocturnes seran una mica més altes aquests dies vinents, a més amb més xafogor, i per tant tornarem a una sensació de ple estiu i d'incomoditat més elevada que no pas la dels últims dies i sobretot la de les últimes nits. En tot cas, seria a partir de divendres i al cap de setmana més aviat que les termòmetres tornarien a baixar i l'ambient es faria una mica més fresc. Per tant, panorama de més xafogor i de més tempestes, tot i que pràcticament no ens afectin al voltant de la selva marítima al llarg d'aquests pròxims dies.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui el Diari de Girona i El Punt comparteixen la mateixa notícia com a titular més destacat, i és que tallen la Nacional 2 per l'aturada de les obres. Revolta pels retards en les obres de l'N2. Veïns de Borrassà, Garrigàs, Pontós i Palau de Santa Eulàlia tallen mitja hora la carretera. Denuncien que fa 20 anys que esperen els treballs i anuncien que faran més mobilitzacions. En els dos casos hi ha una fotografia on s'hi veu aquesta manifestació que va tallar la Nacional 2 durant mitja hora, tal com dèiem. D'altra banda, el diari El Punt també parla de Lloret a la seva portada, i és que el municipi ingressa 2,6 milions d'euros per la taxa turística. Després de Barcelona, és el segon que més recapta i hi ha 6 municipis gironins més entre els 20 primers. Un cotxe s'encén després d'un xoc i el conductor mor. L'accident va passar a Gualta, on van topar un Opel Corsa amb 5 persones que van resultar ferides i un BMW. Més notícies. La Universitat de Girona desmuntarà els barracons del campus de Montilivi. Traslladarà les activitats en un nou edifici que costarà 9 milions d'euros i vol convertir la zona en una esplanada a l'aire lliure. A Sant Climent Sescebes demanen la suspensió d'exercicis de tir de l'exèrcit. Entitats empordaneses alerten del greu risc de provocar un incendi forestal. Anem ara fins l'Escala, on tornen les rates a la comissaria dels Mossos. Un sindicat policial denuncia el risc que suposa per policies i usuaris. I mirem ara el diari de Girona, que destaca també a la seva portada el pànic de Platja d'Aro, que es repeteix en un poble a prop de Niça. L'explosió d'uns petards va provocar el pànic diumenge a Juan les Pins, que és un poble proper a Niça, un cas similar al de Platja d'Aro. L'incident es va saldar amb 45 ferits. També és notícia, segons el diari de Girona, que Freixenet planta 10.000 peus de vinya a la vall de Bianya.
Tenim altres notícies a la resta de diaris en el dia d'avui, tot i que el tema present a totes les portades és la negociació oberta entre Rajoy i Rivera perquè hi hagi govern. La Vanguardia titula "Rivera té por que el PSOE faci inútil el seu sacrifici amb Rajoy", mentre que El Mundo assegura que el Partit Popular donarà demà carta blanca a Rajoy per negociar amb Rivera. La Razón, per la seva banda, subratlla en portada que l'executiva del Partit Popular matisarà el pacte amb Rivera. Per la seva banda, El País entrevista el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i en destaca l'alternativa a Rajoy és un altre candidat del Partit Popular o independent. El diari Ara obre portada avui amb aquest titular: reajustament dels semàfors per prioritzar el vianant.
Els diaris parlen de Lloret.
A la portada, al diari del Punt, com veiem a la portada, s'hi explica que ingressen 2,6 milions d'euros per la taxa turística de Lloret. El municipi lloretenc és el segon del país amb més diners recaptats el 2015, darrere de Barcelona i davant de Salou. Entre els 20 primers hi són Roses, Tossa, Castellplatja d'Aro, Torroella de Montgrí, Blanes i Castelló d'Empúries. La notícia destaca diferents xifres. Per exemple, que 7 nits és el nombre màxim que es paga de taxa als establiments catalans. Els menors de 16 anys n'estan exempts. 43 milions i mig d'euros va recaptar la Generalitat el 2015 amb la taxa turística. El 78% dels ingressos va provenir d'hotels. 1.260 places ofereix Lloret entre els seus apartaments. A Barcelona n'hi ha 1.141, a Roses 680 i a Tarragona no n'hi ha. 8.520 places d'habitatge d'ús turístic hi ha a Castelló d'Empúries, incloent-hi Empúria Brava. A Tossa n'hi ha 4.000. I també destaca una altra xifra, 14.892 places de càmping ofereix el municipi de Torroella de Montgrí l'Estartit, que va recaptar 368.000 euros. D'altra banda, també sobre el Lloret, dins de la mateixa notícia hi ha un requadre que parla de les 3 dècades d'enamorament d'un turista noruec que visita el Lloret cada any des del 1984 de manera ininterrompuda. EID destaca que pugui anar a peu i la diversitat de coses a fer que hi ha en el municipi. I finalment, avui és dimarts i al Diari de Girona hi podreu llegir l'article d'opinió d'en Carlos Arbó, que el titula Contes d'estiu, setena part. I en concret, el titular és Gemma. Diu que la Gemma va aconseguir el títol de graduada en bioquímica fa 4 anys i a hores d'ara encara busca una feina idònia a la seva qualificació professional. Si voleu saber com segueix, us emplacem a la pàgina 20 del Diari de Girona.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Departament de Medi Ambient de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora.
Un minut passa de 3:15 i seguim ara en el Bon Dia Bon Hora per parlar de l'espectacle de titelles Contes Mullats, Salats i Esquitxats, que ens descobreix tres històries que tenen l'aigua com a tema de fons. La companyia Alma i la Mar de Contes els explicarà utilitzant suports diversos com música i titelles. Serà el proper 19 d'agost a la biblioteca.
L'espectacle Contes Mullats, Salats i Esquitxats arriba el divendres a partir de les 6 de la tarda, com diem, a la Biblioteca Municipal.
Ampliem la informació amb Laura Rubio, de la companyia Alma i la Mar de Contes. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com serà aquest espectacle de divendres?
Doncs aquest espectacle és un espectacle de narració de contes, però com molt bé ja has explicat, amb aquest suport de titelles, objectes i també algun col·laborador del públic, que a mi m'agrada molt també en els contes que hi hagi algun voluntari, no?, que m'ajudi.
I quants contes s'explicaran?
Explicaré 3 contes.
Què en podem dir d'aquests 3 contes?
Doncs podem dir que en un desvetllarem el per què l'aigua del mar és salada, aquest misteri que a vegades els nens es pregunten com és que és tan salada, per què té aquest gust? I després en un altre desvetllarem bé què inventa un nen per guanyar uns dinerets gràcies a la seva creativitat. Què inventa i què li passa amb aquest invent, no? Un nen que viu a la platja, que el seu pare és pescador i un dia marxa, el seu pare, i ell es queda sol i té ganes d'omplir la guardiola fent alguna cosa, perquè quan torni el pare vegi que ell també participa, no? I el tercer conte és d'una peixeta que marxa d'un oceà molt contaminat i arriba aquí, a la Mediterrània, i allà comença a conèixer peixets i també li passa alguna cosa. Què passa quan arriba algú que no coneixem i desconfiem d'ell, no? I com el rebem? Hi haurà qui et rep molt bé i hi haurà qui, per desconeixença i por, potser no et rep tan bé. I aquesta peixeta viurà aquestes coses.
I són contes inventats per la mateixa companyia?
Doncs no, bueno, no. No, a mi, com que jo treballo molt també per biblioteques i m'agrada investigar què hi ha a dins de la biblioteca, que és tan màgica i que hi ha tant i tant, intento buscar contes ja escrits i de vegades també n'invento algun. El de la Dolceta, diguem que sí, que aquest sí que és inventat per la companyia i després els altres dos no. Són contes que jo trobo i després sempre els hi faig la pròpia versió, els adapto.
I en tot cas, per què s'escull l'aigua com a element comú?
Bé, sempre intentem, els narradors i actors i artistes, anar tenint espectacles per oferir, no?, les temporades diverses. I l'aigua, quan arriba a l'estiu, és l'element més màgic, no?, l'element, bueno, més fresc que pots trobar i que els nens més busquen per jugar. I aleshores jo vaig pensar, va, buscarem contes relacionats amb l'aigua. I aquí vaig trobar aquests.
I Laura, per quina...
N'hi havia molts més, eh? La veritat és que a mesura que passen els anys vaig trobar-ne més i penso, faré un altre espectacle d'aigua amb uns altres contes, perquè n'hi ha de preciosos.
Doncs de cara a properes temporades, amb altres contes, i en tot cas, el d'aquest divendres, a quines edats es recomana?
Doncs jo ho recomanaria a partir de 3 anys, anar endavant, i per tothom, per als avis, els pares, les mares i els nens de totes les edats, gairebé diria.
L'espectacle també cridarà l'atenció dels familiars? Sí?
Esperem que també agradin amb els grans. Es tracta d'intentar agradar a tothom. Bueno, s'intenta, es fa el que es pot. Uh-huh. No, però això, normalment pensem en públic familiar i abarcar tothom una mica al màxim, no?, que es pugui.
Doncs, si et sembla, per acabar l'entrevista, convidem a tots els veïns a venir divendres.
Uh-huh.
Què els hi diries?
Doncs que vinguin amb ganes d'escoltar contes, amb ganes de passar-ho bé i amb ganes després d'investigar la biblioteca què més trobaran. Perquè totes aquestes narracions de contes que fem sempre són per despertar aquestes ganes de la lectura i el desvetllar més i més i més.
Doncs esperem que sigui tot un èxit. Divendres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal, l'espectacle Contes mullats, salats i esquitxats. Laura Rubio, de la companyia Alma i la Mar de Contes, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
9 minuts i arribarem a les 9 del matí i encara tenim un altre tema per explicar-vos. I és que el Departament de Salut de la Generalitat insta la població a seguir una dieta digital i a desconnectar dels dispositius intel·ligents durant les vacances.
En un comunicat, Salut indica que l'estiu és un bon moment per fer un ús més adequat de les tecnologies de la informació i la comunicació, les TIC, i afegeix que els beneficis d'aquesta desconnexió es poden notar deixant de banda els dispositius intel·ligents durant una part del dia.
Els beneficis inclouen millorar l'autocontrol i fer-se protagonista de la gestió del temps, descansar mentalment de l'excés d'estímuls a què ens poden exposar les TIC, relacionar-se més intensament i sense interferències amb família i amics i disposar de més temps per llegir, pensar o senzillament no fer res.
Per tot això, Salut proposa que se segueixin estratègies tan senzilles com apagar el mòbil o deixar-lo en una altra habitació, escollir espais lliures de dispositius mòbils a casa o a la feina, establir regles en família sobre el fet de tenir els dispositius a la taula, a la cuina o al cotxe.
El departament també recomana avisar els contactes que s'estarà sense connexió, fer servir el despertador per no necessitar el mòbil al costat del llit a la nit i desactivar les notificacions automàtiques dels dispositius.
La Generalitat ha recordat que, tot i les millores que han suposat les tecnologies de la informació i comunicació, el seu accés immediat i continuat pot interferir en el dia a dia i tenir efectes potencialment perjudicials, com dificultats per relacionar-se socialment, conciliar el son o distraccions perilloses en conduir.
Ara falten 7 minuts per arribar a les 9.
Bon dia, bona hora.
I aquests minuts que queden fins les 9 del matí els dediquem a recordar-vos els temes que hem tractat en el Bon Dia Bona Hora d'avui, dimarts 16 d'agost. I hem començat explicant que l'Hotel Acàcies ha decidit engegar una campanya amb el hashtag Orgullosos de Lloret per evidenciar l'estima que sent per la destinació i demana als altres establiments i també als veïns que s'hi sumin.
L'hotel La Càssia s'ha fet difusió de la campanya a través de les xarxes socials i només fa que rebre inputs positius per part d'altres establiments, de l'Ajuntament i de veïns.
N'hem parlat amb el propietari de l'hotel i també president del Gremi d'Hostaleria, que és Enric Dotres, que ha convidat a tothom a sumar-se a la iniciativa amb un escrit a les xarxes socials etiquetant-ho amb el hashtag Orgullosos de Lloret. Ha dit que si esperen rebre tant fotografies com missatges en positiu que demostrin l'orgull dels veïns de Lloret de Mar. D'altra banda, també hem parlat de la cursa que es va celebrar dissabte passat, 13 d'agost, aquí a Lloret, la primera edició de la Lloret Night Trail. Es tracta d'una cursa de muntanya nocturna en què el principal al·licient ha estat córrer de nit per boscos i corriols, però també per la sorra i camins de ronda.
Hem escoltat la valoració d'aquesta iniciativa per part del regidor d'Esports, Joan Bernat, que també ha volgut comentar ja l'oferta esportiva per al curs 2016-2017, que es pot consultar, de fet, directament al web de l'Ajuntament.
Joan Bernat ha fet valoracions molt positives de la Lloret Night Trail i ha assegurat que ja estan preparant una segona edició de cara a l'any que ve, que també es farà a l'estiu, tot i que segurament no coincidirà amb el pont del 15 d'agost, sinó que s'intentarà buscar un altre cap de setmana en què no hi hagi tanta gent al municipi. I pel que fa a l'oferta esportiva del curs 2016-2017, ha explicat que hi ha tota la informació sobre les escoles i cursos municipals per infants, joves, adults i gent gran pel que fa a natació, atletisme, ioga i marxa nòrdica. També en el llibret que ha editat l'Ajuntament s'hi pot trobar l'oferta de les entitats privades que es dediquen a l'esport. Joan Bernat ha convidat a tothom a practicar esport i ha recordat que en breu es podran fer les inscripcions per tots els cursos municipals i la informació ja es pot consultar a la pàgina web de l'Ajuntament. I també ara a la segona part hem parlat d'un espectacle que es pot veure aquest divendres a la Biblioteca Municipal. És un espectacle de titelles titulat Contes mullats, salats i esquitxats, que descobreix tres històries que tenen l'aigua com a tema de fons. La companyia Alma i la Mar de Contes els explicarà utilitzant suports diversos com música i titelles. Serà el proper 19 d'agost, aquest divendres, a la biblioteca.
Perquè l'aigua del mar és salada, el conte del Molinet Màgic hi dona resposta i ho fa per mitjà d'una bonica història que comença en un carrer on viuen dos veïns molt diferents, un de ric i l'altre de pobre.
Els barrets d'en Jaumet és un altre dels contes. Explica la història d'en Jaumet, un nen de 10 anys, fill d'un pescador que justament el mateix dia del seu aniversari s'acomiada del pare, mentre aquest marxa cap a l'oceà a la recerca de bon peix.
Dolceta, la peixeta forastera, és la tercera i última història. Dolceta és un peixet que ha hagut de fugir del mar on viu, ja que aquest està brut i contaminat. Un dia arriba un oceà d'aigua clara, neta i cristal·lina, on els seus habitants viuen feliços i confortables.
Mentre la Dolceta canta i balla, arriba en Panxut, un peix molt simpàtic i divertit, que només veure la Dolceta queda bojament enamorat.
Tot plegat, l'espectacle Contes mullats, salats i esquitxats arriba el divendres a partir de les 6 de la tarda i a la Biblioteca Municipal.
Jardins de Santa Clotilde, espai singular públic de Lloret de Mar. Jardins noucentistes, impressionants vistes sobre el mar, camins, terrasses, estàtues, petites fonts...
Els Jardins de Santa Clotilde són visitables tots els dies de dilluns a diumenge, amb horari de les 10 del matí a les 8 de la tarda. L'última admissió és a les 7 de la tarda.
Jardins de Santa Clotilde, espai singular públic de Lloret de Mar.
Menys de dos minuts i seran les 9 del matí, per tant arribem al final del programa d'avui, el Bon Dia, Bona Hora d'aquest dimarts 16 d'agost. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la vostra atenció un dia més aquí a la ràdio de Lloret de Mar i esperem que hi torneu demà a les 8 en punt del matí. Nosaltres, com cada dia, hi serem puntualment. Molt bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.